Bé, un clarinet baix és, com bé indica el seu nom, un instrument que busca un registre greu dins de la família dels clarinets. És a dir, tots els instruments de vent, la majoria han intentat generar dins de la família d'aquell instrument les diverses veus que amb un cor tindríem emmarcades en els sopranos, contralts, tenors i baixos. Per tant, doncs, si el clarinet és un instrument tirant a agut, el clarinet baix el que fa és sonar una octava més greu que el clarinet i, per tant, donar-nos aquelles notes més greus que no ens pot donar el clarinet estàndard. Es diu que Meyerbeer va ser el primer que va utilitzar-lo amb òperes que ell va fer. Diguem-ne que hi va haver una inquietud a l'òpera de París per trobar aquest instrument que feia falta. I és un segle de molta recerca amb tots els instruments de vent. Meyerbeer, amb una òpera que es diu Els Hugonots, una altra que es diu El Profeta, és quan es diu que són les primeres obres en què apareix el clarinet baix. Evidentment, apareix més tard que el clarinet. El clarinet és, doncs, força anys abans que comença la seva evolució i fruit d'aquesta evolució és quan apareix aquesta necessitat de buscar l'instrument més greu i es dissocia en un altre instrument en lloc d'anar allargant el que era el clarinet, sinó que es busca aquest instrument més greu, separat, però de la família. En sala de concerts, el clarinet baix no té una literatura molt, molt àmplia, perquè va aparèixer amb aquesta vocació de baix, de redoblament. Ara bé, evidentment, al llarg del segle XX, sobretot, d'una banda, els compositors varen descobrir que les característiques del clarinet baix no es limitaven simplement a ser utilitzat com un instrument de bordó, de fer baixos, sinó que tenia un lirisme que el podia apropar molt més, per buscar un paral·lelisme, al violoncel, que també li va passar una mica el mateix. Era un instrument inicialment pensat per fer baixos i després va agafar una dinàmica pròpia i una literatura absolutament lírica, doncs, que fa que sigui un instrument amb un registre molt ampli i que el clarinet baix també el té i que permet, per tant, tenir una literatura pròpia. Jo he tingut la sort, doncs, que un compositor, el compositor nord-americà Robert Patterson, escrivés un concert dedicat i que el pogués estrenar. El vaig estrenar aquí a l'OBC amb el Lawrence Foster al Palau de la Música i va ser un honor, no només pel repte personal de tocar un concert que realment era difícil i que feia evolucionar l'instrument, sinó perquè era realment una aportació a una literatura escassíssima per a aquest instrument. A l'hora que estudiava el clarinet, de seguida em va sortir la inquietud d'acostar-me al món del clarinet baix. I jo, per tradició, sóc d'una família de clarinetistes a casa meva, i tot i que la gent digui és que el clarinet baix, doncs és un clarinet, agafes el clarinet baix i ja està. No és ben bé així. Sí que és cert que en un moment determinat, si una persona vol ser clarinet baix, especialitzat en aquest instrument, ha d'estudiar l'instrument com una especialitat i aprofundir-hi molt en aquest instrument. Vaig tenir la sort de fer-ho des de molt jove i, per tant, fer-me'l com un instrument molt íntim, que no fos un instrument postís que l'agafes per tocar quatre notes un dia. Els constructors han anat fent molts invents, moltes proves, però el que ha quedat fixat finalment és una forma, això que deies, similar a la d'alguns saxofons també grans, en el que la part que va connectada a l'embocadura està torçada per guanyar una mica d'espai, i la part del pavelló, de la campana, del final d'un clarinet, que potser tothom tindrà al cap, com que és molt més gran, també va torçar de cara amunt per reduir una miqueta l'espai i puguem d'aquesta manera, doncs, arribar-hi d'una manera còmoda. fins i tot no deixa de ser un instrument gran que té aquesta forma davant, justament davant de la cara, i que pot recordar una mica el saxofon. La diferència també és, sobretot, doncs, que a part d'aquest tudell i la campana, que també es fan en metall, tota la resta es fa en fusta, i per tant, visualment, és molt clar quan tens davant dels ulls un saxofon o quan tens un clarinet baix. Realment sí que penso que és un instrument que aporta moltíssim al color, per exemple, de l'orquestra. Perquè, com deia abans, és una miqueta el violoncel de les fustes. També ho és el fagot, ho dirà un fagot, però potser el perfil de so que té, les característiques de dolcesa, de bellotament amb el so i tot plegat, el fan diferent i li donen aquest lirisme que permet anar des de sons forts i abruptes fins a sons absolutament lírics i cantàbiles, amb registres que moltes vegades fins i tot el públic se sorprèn, perquè l'associa, com et deia, amb un instrument greu, i també s'enfila a l'agut, també. El clarinet baix que tinc jo ara deu tenir uns 15 anys. Tenim la sort amb els instruments, amb els clarinets, que no és dels instruments més cars dels que hi ha. N'hi ha de més baratos, una trompeta potser és més barata que un clarinet baix, però un fagot, que diguem-ne que fa el mateix voltor, és molt més car que un clarinet baix. Hi ha diversos fabricants, tots ells francesos, els que estan en el top de la fabricació. Bàsicament hi ha tres fabricants, Buffet, Selmer i Leblanc, que són els grans fabricants. I el que tinc ara, doncs, diguem-ne que és el gamma alta, es diuen els cotxes, dels clarinets baixos Buffet. És un Buffet Prestige, en diuen. Nosaltres no tenim... Vaja, poquíssimes vegades es veuen instruments en els que estiguin fets amb banys d'or. Se n'han fet alguns, però no és habitual. Nosaltres són instruments amb un bany de plata, no de plata, esclar, sinó amb un bany de plata perquè resisteix més la suor dels dits, una bona fusta, inicialment era banús, ara ens estan prohibint aquestes fustes i s'utilitzen sucedanis, però en tot cas són instruments que són els millors que hi ha. Jo he de dir que sóc molt meticulós cuidant l'instrument. Tinc fama de sempre acabar l'últim als concerts, perquè l'aixugo bé, el netejo bé, el cuido bé per tenir-lo en bones condicions. Especialment perquè quan vaig comprar l'instrument m'hi vaig mirar molt, i encara que puguis dir, mira, té un Buffet Prestige. Bueno, però sí, no tots són iguals. Te'n vas a triar a la botiga o a la fàbrica i tens 10 clarinets baixos Buffet Prestige i no tots van igual de bé. Llavors, quan en tens un que et va bé i que dius està força bé, doncs cuidem-lo. Per tant, encara té una vida útil considerable. La veritat és que el vaig comprar a Barcelona, el vaig comprar a l'Audenis, perquè van organitzar una exposició d'instruments molt ben feta, em van atendre molt bé, em van donar totes les facilitats i, evidentment, anàvem igualment lligats amb la fàbrica per qualsevol retoc que s'hagués de fer, però vam pensar, bueno, fem-ho a casa i fem país i permetem que també les botigues de casa puguin funcionar i puguin tenir vida, perquè si no ho fem nosaltres, doncs malament. Pateixes pels canvis de temperatura que pugui tenir. A més, ho saps de seguida, treus l'instrument de la caixa i el notes l'instrument que està tota la fusta com contreta, molt, molt freda, i ja saps la temperatura que ha estat aquella nit l'instrument. Això de vegades sí que... Per això sempre mirem, doncs, que les descàrregues dels instruments es puguin fer tan aviat arriba el camió, que totes les caixes quedin a dins dels teatres, no es quedi mai, per exemple, tota la càrrega d'instrumental al camió una nit, a l'hivern, perquè seria nefast. El nostre instrument és molt susceptible a l'avaria. pensa que hi ha sens fi de molles, de sabatilles. Les sabatilles són les, diguem, les material tou que serveix per tapar forats a través de les claus. No, a tots els forats no hi arribem amb els dits, llavors tenim les claus, i aquestes claus, per tapar el forat que han d'obrir o tancar, doncs hi ha una cosa que en diem sabatilla. Això és molt susceptible de que se desenganxi, o de que no tapi prou, o de que una molla no vagi bé. Qualsevol cosa d'aquestes pot deixar l'instrument inútil, literalment inútil, i saber-t'ho tot i poder-ho tocar tot, però si l'instrument no va, allò no sona. Clar, aquesta és una obsessió que tenim sempre, perquè en un moment determinat explica-ho que és l'instrument que no va, no? Et quedes allà amb dos pams de nas, no? Per tant, alguna vegada ha passat que està a punt de començar un concert i pensar-te que l'instrument està molt bé, de cop i volta ha passat un no sé què, una molla que s'ha trencat, i llavors és un correm i tots per ajustar l'instrument i poder-lo tornar a posar a punt per tocar. L'altre dia ho parlava amb un músic, el tema aquest de les manies o de rituals a l'hora de guardar els instruments. Quasi bé tothom n'acaba tenint. S'ha de lluitar amb aquestes coses, perquè al final ets esclau d'aquestes manies i rituals. Però sí que és cert que el clarinet baix té tantes peces que intentes fer-ho d'una manera ordenada, fins i tot la pròpia neteja de l'instrument. Hi ha tota una sèrie de coses que intentes fer-les sempre de la mateixa manera per no deixar-te'n cap, perquè jo ho he vist de vegades gent guardar l'instrument de pressa i deixar-se una part fora de l'estuig i ni mirar-ho, i després tenim un problema, no? Per tant, sí que hi ha unes petites rutines que, bueno, que no passen més enllà d'un petit hàbit per fer les coses ben fetes.